Ara passen 3 minuts de 2:15 del matí, una mica tard comencem aquesta tertúlia al Gall del Monestir, després de l'entrevista que hem escoltat prèviament. M'acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Eduard Gené, Víctor Alexandre i Jaume Pla. Molt bon dia a tots tres.
Hola, bon dia.
Bon dia, bona hora. Bon dia.
Com està provant aquest 2013, senyors? I com creuen que acabarà provant, ara que tot just portem 4 dies?
Home, per segons qui provarà molt bé i per segons qui no tant, segur. Jo penso que els que els està provant bé el 2012, el 2011 i el 2010, perquè alguna gent els hi ha provat bé, els hi ha anat molt bé, i en canvi els que han anat malament els hi ha anat pitjor.
Si tens diners per portar-los a Rússia, no hi ha problema.
Òbviament.
Sí,
les estadístiques que diuen que és les mentides més grans, però que hi havia un que deia, diu, les estadístiques diuen que si el meu veí té dos cotxes i jo no en tinc cap, tots dos tenim un cotxe. Doncs bé, més o menys seguint aquesta tònica, les estadístiques diuen que tot el producte de luxe, els cotxes, les joies, en fi, tot el que sigui de luxe, ha augmentat el percentatge de venda durant aquests anys. I com a conseqüència vol dir que, com dic, hi ha gent que li va molt i molt bé.
Els més rics els hi va més bé i els que eren normalets o més pobres encara són més
Exactament.
Pobres.
Sí, però l'or i tot això sí. Però clar, comprar joies pot ser una inversió, però comprar un cotxe, a partir del moment que el compres ja, l'endemà ja comença a perdre valor. Però en canvi amb l'or i tot això sí, realment hi ha gent, clar, per això has de tenir liquiditat per anar a comprar això, per fer inversions. Però qui ho ha notat moltíssim, per exemple, ha estat el món de l'art, perquè també és un món d'inversions, vull dir, comprar pintors cotitzats sempre ha estat una inversió que només estava a l'abast dels més rics. Però que no, moltes vegades no es compren els quadres per tenir-los a casa i gaudir-los, sinó simplement perquè allò és una inversió, o perquè creus que aquell pintor en el futur serà molt cotitzat, i per tant tu ja el tens, i després el podràs vendre. Però ara, actualment, la situació és greu. Les galeries, els galeristes també estan bastant desesperats, perquè, clar, no deixa de ser una cosa supèrflua. No necessites comprar art per sobreviure. I en canvi, doncs, qui ha notat més aquesta part, aquesta situació, és justament aquells que venen menjar, que tot aquell sector de gent que habitualment dinava a casa, dinava fora, ara s'hi pot dinar a casa, i si no, s'ho cuina a casa i se'n va a la feina amb la carmanyola. La situació és molt greu, francament.
En 50 models de carmanyoles noves.
Sí, els fabricants de carmanyoles.
Unes bossetes espectaculars que hi ha.
Sí,
ja, però com que la compres una sola vegada, doncs fas la despesa i una vegada feta la despesa ja allò et serveix. I amb l'estalvi que es prohibirà a partir d'aquest moment, allò ja està amortitzat.
Per tal de poder rendibilitzar la carmanyola, necessites que la situació greu duri molts anys, perquè si millora, ja no et cal carmanyola i has perdut diners.
Un morro de mica negre aquest dematí, ja tots plegats, em fa l'efecte.
Jaume, què esperes tu del 2013?
No, això que dèieu vosaltres, és clar, és aquest el fet, però hi ha molta part d'això del luxe que és el turisme, compte. I el turisme, per exemple, sortia un reportatge...
Sort del turisme.
Les grans joieries del Passeig de Gràcia viuen de turista rus.
I xinès.
Però el rus més, es veu que compra més i té més criteri, no? És clar, llavors les inversions en art ha de ser un altre tipus de, no de turista, sinó d'inversió, no? I és un personatge més culte que compra perquè li agrada o compra per invertir perquè pensa que aquell pintor serà famós. Però aquests que tenen ara inversions econòmiques no pensen això, no, la seva cultura no arriba a aquests nivells, no? Aleshores, és clar, el turisme crec que salva molts aspectes de l'economia de luxe. Per altra banda, hi ha un fet, això de les botigues de compra d'oro, que jo no entenc, apareixen com voler botigues de compra d'oro, fins a l'extrem que hi ha anuncis, que vaig quedar estupefacte aquest estiu, que deia, no suspenda les vacaciones, compramos oro. Tu creus que la gent vendrà or i per poder anar a fer vacances?
No ho sé. Hi ha gent que agafava crèdits per poder-se anar al Carib abans.
I tant.
Bueno, però això ho podia pagar a terminis, no?
Sí, però agafar-se però ben... un crèdit per anar-se de vacances, i no, les vacances com si, si pots.
I aquest és el problema no? greu d'això que deies tu ara, consistia en que si resulta que tenien aquelles vacances d'una setmana o 10 dies, els hi feien mal temps a més, deien, ja sobre ho haig de pagar-ho. Quan tornaven encara havia de pagar aquelles... No, a part de la broma, el que sí que és veritat és que quan jo parlava de l'augment del consum de part sumptuosa, part sumptuària, les joies i com pintura o que sigui, el que vull dir és senzillament que, com sempre, el que quan parlem de crisi, quan parlem de crisi econòmica sobretot, perquè hi ha moltes menes de crisi, uh-huh. el que estem dient sobretot és que això està afectant a uns grups determinats de la societat. Sí, està afectant fins al punt aquest doncs, d'haver de calcular, de preveure com pot sobreviure. Mentre que hi ha aquest percentatge petit, que un diuen un 1%, jo diria doncs, a menys escala un 15%, que el que està fent és guanyar més diners que mai. Que mai. Sigui per comprar coses per guardar-les, per especular, sigui per el que sigui, però el fet definitiu és que hi ha moltíssima gent, aquestes societats, per exemple, d'inversió que es creen, que estan comprant i que estan guanyant aquests diners, que després que es multipliquen, o sigui, que passa com sempre. Aquest tipus d'operacions fan que una cosa que val 1 multiplica i val 10. I per tant, la situació és una mica aquesta. I jo, quan surt el senyor Montoro, amb aquella veu tan agradable, i diu, per exemple, coses tan boniques, com diu, o sigui, parla de que l'atur s'ha mogut, diu, algo se mueve en Espanya, penso, clar que algo se mueve, els pobres que estan als estertors de la mort i estan movent-se allà,
aguanten més. 90 aturats més cada dia a Catalunya, clar, aquest any passat.
Per això diu, però algo se mueve, diu el tio, és que jo, clar,
si penso... Les files de... les anades i vingudes a les oficines de...
Mare meva, és increïble.
Sí, després hi ha la insolidaritat, també de molta gent rica, no?, que justament, clar, la persona atrapada és la classe mitjana, sobretot, bàsicament, però és l'assalariat, aquella persona que té una nòmina i que, per tant, té l'IRPF i que no pot fugir perquè s'ha controlat fins al darrer cèntim, no? I aquesta persona és la que pateix doncs, les retallades del seu sou, de les seves condicions econòmiques.
L'augment de preus,
que, és a dir, el sou li baixa i la vida, com que diuen que puja, doncs tot li puja. Però resulta que ha de pagar més del que pagava abans tots aquests serveis amb menys ingressos. I paral·lelament hi ha doncs, qui fa la viu-viu. Llavors, clar, qui pot fer-la? Doncs el gran capital, diuen que, clar, segons quines mesures es prenguin, afavoreixen que els rics doncs, diguin, ah sí, doncs ara m'emporto els diners a un altre lloc, com fa el cas del senyor Gerard Depardieu.
Sí, a França.
Que s'ha donat a conèixer tot això, per què? Perquè és famós, sí. Però hi ha molts rics anònims, que no es coneixen i que fan el mateix.
I famosos d'aquí... del món inclús de l'espectacle, que ja fa anys que estan
exacte.
A fora, Andorra, per exemple.
Sí. No cal que estiguin fora, tenen una SICAP muntada...
No estan a fora, clar, tenen el capital fora.
No, però inclús no el tenen ni a fora.
Ah.
No el tenen a fora perquè tenen una societat muntada que estan cotitzant a l'1% dels seus beneficis. No. Sí, el simpàtic,
ha passat sempre,
el
no?
simpàtic Pedro Almodóvar amb el seu germà té una SICAP. No me'n recordo com se diu, em va fer gràcia la llista, perquè pots entrar a la llista dels noms curiosíssims, no? I aquest senyor, tots els seus ingressos, no tots, sinó part dels seus ingressos importants, i sobretot la rendibilitat que li dona, que són molt, doncs, si suposant que tregui algun diner, suposant que el tregui, paga el 1% de lo que jo hi he generat de beneficis.
Mentre
que qualsevol treballador, aquí la nostra companya de taula, doncs segur que cotitza com a mínim el 20%. Clar, això... Clar, vull dir, davant d'una cosa com aquesta, és que la indignació, no indignant, no, és que es va sortir a cremar. Clar...
Sí, a més, bé, ja en el seu moment ens van fer famosos els noms que defraudaven Catalunya des d'un punt de vista ètic, diguéssim, perquè és a dir, que no ets solidari amb el país amb el qual vius, que en definitiva és el teu, que eren els casos d'Arantxa Sánchez Vicario uh-huh. i Montserrat Caballé amb els seus capitals a Andorra, oi? Però... Hi ha hagut altres casos. Per exemple, els actors, ja que parlem de Depardieu, els actors Pierce Brosnan i Anthony Hopkins, que són britànics d'origen, tenen la nacionalitat nord-americana. Van deixar de ser-ho i van decidir lliurement ser nord-americans, que els interessava més. I després, em sembla que sí, en els anys 80 va ser quan recordareu que es va parlar molt d'Ingmar Bergman, perquè Suècia el collaven molt amb els impostos, les taxes són molt elevades, també les contraprestacions són molt elevades, és a dir, que també està compensat, però ell considerava, deia ell, que ell publicitava Suècia, que era
un agent comercial.
Sí, un element que...
No va dir-ho.
Sí, sí, sí.
I jo soc un agent comercial...
I li havien de pagar, no?, perquè feia feina pel país.
Bé, considerava que deia, home, si faig tot això pel país, estaria bé que no hagués de pagar tantes taxes. I, esclar, doncs, finalment, va decidir posar els diners d'un altre... És a dir, fer la seva declaració de renda en un lloc que li fos més rendible.
Va anar a Alemanya.
És que,
va anar a Alemanya, que en aquell moment que sortia, suposo bé, i de fruit d'aquest viatge va fer una pel·lícula de circulars que es deia El huevo de la serpiente.
Sí, 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 sí.
Una gran pel·lícula, angoixant, sí, sí, sí. Molt. Que es veia al principi del règim nazi.
És esplèndida, per cert.
És pel·lícula esplèndida.
Sí, sí, sí.
Vostès, que són homes de cultura, i aquest 2012 la cultura s'ha vist ben retallada, creuen que el 2013 encara pot ser pitjor pel món cultural?
Si s'ha de tal com és ara, ja és pitjor.
Amb les mateixes mesures serà dolenta.
Exacte, sí.
Però
pot ser més pitjor.
No pot ser més...
Em sembla que no, però és que ho és molt,
No, no, ja ho sé. Que
bé, pot ser pitjor si hi ha locals que es veuen obligats a tancar. Teatres que han de tancar les portes.
Clar. Bueno, de moment tenim una novetat, que és que un teatre com el Teatre Lliure, que està super subvencionat, perquè està subvencionat per tres bandes, resulta que fa un ero.
I tanca tres mesos.
Clar, vull dir, això a mi m'ho diuen fa... Jo diria un any, només un any, i digues, dic, què dius? No pot ser, de cap de les maneres. Però, em diries que arriben del Ministeri de Cultura, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació, però escolta, impossible, doncs sí. Doncs,
però jo em sembla que això també és una plantada per part del director,
Evident.
Escolta, és un afront que ha fet patam. Fins aquí hem arribat, perquè hi ha moltes companyies que estarien disposades a llogar el Teatre Lliure i fer-lo servir.
Sí, sí.
I escolta,
és una pasqualada.
Exacte, això és una pasqualada, bueno,
però,
absoluta.
Però a part que sigui una pasqualada, el senyor Marco del Liceu ja va fer un tipus de comentari sobre aquesta possibilitat i es van anul·lar dues òperes de la temporada passada, volien anul·lar més encara, i aquesta posició, diguem-ne, de força va fer que després la cosa no anés tan fort, les negociacions amb el personal, el propi personal, varen baixar de to, etcètera, etcètera. Ara, hi ha una cosa que jo, com de costum, i potser si estic un 2013 una mica negatiu, però és que hi ha una cosa que...
I tothom d'aquesta setmana ha començat negatiu, ha acabat el 2012 negatiu i ha començat el 2013
però, escolta,
negatiu.
Però escolta, jo quan veig uns lletrerets que diuen ajudem el Liceu, és que m'agafen tots els mals del món, perquè clar...
N'hi ha pocs de lletrerets aquests, per això,
Sí, escolta, hi ha un grup de senyors i senyores molt amants de l'òpera que diu que ajudem el Liceu, i ara nosaltres hem de posar... tu, jo, el que passa per aquí, hem de posar uns dinerons allà perquè el Liceu continuï fent funcions per una minoria, perquè clar, en definitiva el teatre és el que és i el nombre de funcions seran les que seran, i llavors hem de posar aquest... O sigui, el primer que hem de fer és baixar els caixers. O sigui, els que són estan guanyant tants diners, que vagin al caixer i llavors que potser facin una cosa una mica millor. Ara, clar, jo quan veig les declaracions del Marco, que vaig parlar personalment amb ell, i després aquest tipus d'associació que s'ha creat per ajudar el Liceu, quan veig això i penso en l'origen del Liceu, com va sorgir el Liceu, per a un grup de gent que va posar els seus calés a la butxaca, que són els que els que volien fer, els burgesos que deien, jo, tenim teatre, i tenim un teatre, i es van fer el teatre d'això, i penso a l'evolució que va haver-hi després, i la venda al Liceu, i la compra per part de la Fundació Liceu amb l'administració pública, que em veig tot això, i després a sobre, al cap dels anys, veig uns tios demanant diners pel Liceu, és que a mi...
Però això és un cas especial, d'un no tipus cas de públic, especial, no. Home, d'una burgesia, però parlem del teatre, o dels espectacles en general, i està molt malament, tu. Avui, per exemple...
Parlem del Nacional, per exemple?
No, del teatre normal.
Ja, el teatre pues que, privat. Pues que clar, és que a Barcelona privat. Hi ha el Nacional i el Lliure,
sí.
Els dos lliures, vaja, sí. Perquè són dos, eh? I això forma part del teatre normal, en el sentit de que els altres els han de tenir en compte. I el que va passar en el seu moment que l'agrupació d'empresaris de teatre es van posar de cul perquè van dir... Aquests senyors estan fent la competència del mercat i estan rebent diners públics i nosaltres hem de fer tot el que podem fer des de l'entitat privada, doncs que ens donin diners també nosaltres.
Però ara és molt pitjor.
Però clar que és pitjor.
Molt pitjor perquè precisament moltes sales s'han de defensar amb l'entrada de públic i avui sentia que, per exemple, la sala Trono, que és la segona sala de Tarragona, tanquen. I amb una assistència de 5.000 espectadors, una sala petita, no? Però que funciona molt bé, amb teatre independent.
Sí, bueno, perquè els han fet un teatre més gran a Tarragona.
Sí, però amb un tipus de programació diferent, no, home, esclar...
Més que a Tarragona, que vam tenir un Metropol, han de fer un altre teatre com el que han fet, que el tenien allà penjat de fer uns anys... I clar, l'altre aquest, el trono no pot subsistir, és que és lògic que no pugui subsistir.
Jo em sembla que no pot subsistir per econòmicament, però l'espectacle que feia el Trono no serà mai en el Metropol ni en els altres teatres. Com hi ha aquí a Barcelona, les sales alternatives, que n'hi ha moltíssimes, començant per la Beckett, aquest tipus de públic i d'espectacle que fan allà no farà mai en Nacional.
Sí,
i a mi m'interessa més el de la sala Beckett. El que passa que com que no tenen cap classe d'ajuda, tanquen.
Aquí ens preguntaven si la cultura aquest any aniria millor o aniria pitjor. La cultura anirà pitjor perquè van gravar d'una forma barruera.
Tenint
en compte que no, si fan el comparatiu amb Europa, resulta que això no passa a cap lloc. A cap ni un. A més, a molts països europeus, els que sí són europeus, perquè jo a vegades penso que no ho som, els que sí són europeus resulta que el que fan és distingir perfectament en quin tipus d'espectacle se li fa un recàrrec de segons quin import, inclús establint el nombre de funcions. És a dir, que una funció a França que duri un cert temps té un tipus de IVA, però si dura més temps en té un altre. És a dir, inclús fent aquest tipus de matís. És a dir, per què? Perquè en el fons, suposo, dona la sensació, s'ho creuen això de la cultura.
Clar.
Però clar, quan aquí surt un senyor que teòricament ha defensat la cultura i parla d'entreteniment, si diu entreteniment, escolti'm, entreteniment també és un videojoc,
I puja del 8% al 21% i el 4% que tenen els toros l'aguanta, el manté.
Pues
i els 500 milions que té cada any els toros el mantenen. I el tercer sector el rebaixen. Però jo tinc aquí una llista del preu de l'IVA a Europa i a Rússia 0%. Suïssa el 2, França el 5,5, Irlanda, Holanda, Suècia el 6, Alemanya el 7. Aquí estàvem el 8 i la gent de l'espectacle estaven negociant amb els funcionaris acreditats, que són els que són sempre, i deien, bueno, escolta, estigueu contents que us deixarem un 10, pujarem 2 punts, i altres, bueno, doncs si són 2 punts, està molt bé. I sense saber-ho ningú, el senyor Bert va decidir el 21%.
El senyor Ver i companyia.
Bueno, ja, però
no aquests... Són... Perquè ja...
El govern.
Aquests funcionaris que decideixen que el senyor Ver passa i el funcionari queda i tenen poder, no ho sabien. Esclar, del 21 és un cop mortal, això, tu.
I el Teatre Sant Cugat en quin estat de salut té? Perquè aquí hi ha molta cultura, també. Justament ara, fa la setmana passada, va acabar totes les representacions de Pedra i Sang...
Amb menys pressupost que altres anys,
clar. Sí, 25% menys. El Teatre Sant Cugatenc, em sembla que és una altra cosa, perquè l'auditori és com el Teatre Nacional, i els resta no funcionaran. En canvi, l'auditori té unes subvencions, i té una col·laboració, i té una ajuda, i a més, ha fet una programació, o s'espavila a fer una programació molt ampla, i té un públic, i realment funcionarà igualment.
Té un públic fix. Un públic molt habitual.
Molt habitual, sí, però sí, molt ample, molt diferent, perquè fan música, fan dansa, fan teatre, i aquest any, i es veu que l'any passat ja va començar, tots els espectacles que venen és a base de taquillatge. Què vol dir? Que la companyia també s'arrisca. Però, esclar, fan espectacles que la gent hi va. I quan hi van més de 500 persones ja és rentable. Però, en canvi, tot el tipus de teatre que veiem a Barcelona, torno a insistir, Beckett i companyia, que hi ha 25 sales, doncs aquest no ve.
No, clar. El teatre de Sant Cugat, a veure, si anem a arts escèniques, faig teatre, prendo la dansa, parlo de cant coral, de música, etc. Que potencialment aquesta ciutat, jo ho he dit sempre, té una gran força, hi ha molta activitat, hi ha moltíssima gent bona, a més, etc. El teatre, l'auditori, és, diguem-ne, com deia el Jaume, és una cosa a part. És una cosa a part, entre altres coses, perquè té una part del seu pressupost que està cobert per l'Ajuntament. I com a conseqüència, a part dels sponsors que puguin tenir, que és una part important, i podríem dir, grosso modo, sense entrar en detall, que és 30, 30 i 30, o 33, 30 i 33, molt bé, sponsorització tal. A més, té una política en aquest sentit intel·ligent. Quina política intel·ligent és? Per una banda, fem escenografies a la gent i intercanviem escenografies per espectacle. També dit així, sense entrar en detall. Per altra part, fem una programació tan eclèctica que agafi tothom, inclús gent de fora. Llavors pot haver-hi un concert com Esperança Spalding en el Festival de Jazz, que clar, que allà hi ha gent de Barcelona, gent de Rubí, gent de Sabadell, gent de Terrassa, etc. Aquest és un aspecte. Ara, aquí hi ha gent que poden fer moltes coses. Llavors, aquesta xarxa que jo estic dient contínuament que tenia que existir de locals d'aquí, que anéssim fent una espècie de gira interna dels grups que estan fent coses aquí, això està així a mitges, funciona però no funciona, i podria funcionar i aniria molt bé, però musicalment, si parem musicalment, i vosaltres aquesta casa ho sabeu perfectament, doncs el Mouta va aixecar una quantitat de grups que van sorgir, grups que apareixen i desapareixen, ja ho sabem, però d'aquests no sé quants molts, doncs sempre en queden uns quants, i aquests uns quants el que haurien de tenir és unes sales o dues sales on poder actuar contínuament.
De fet, aquest any ha hagut la polèmica aquesta de la sala de concerts, que havia de ser inicialment, sembla sigui entre cometes, ho deixo com la sala una mica de concerts per grups sancoatencs, per tirar endavant aquests grups, que després han canviat i sembla que de moment no està tenint la importància o el ressò que se n'esperaven. També és una part del món cultural important a Sant Cugat, i és veritat que no només amb el Mouta, sinó a través d'altres, bueno, des de que Sant Cugat i Cugat.cat també segueix molt fil per randa tots els grups de música. A Sant Cugat hi ha molta música a Sant Cugatenca.
Però de tota manera, això no exclou la responsabilitat de la societat, perquè sense desmereixer, sense excloure la responsabilitat que té l'administració en aquest ofec, l'administració espanyola en aquest ofec de les entitats culturals, hi ha també la societat. És a dir, de gent, com diu l'Eduard, n'hi ha molta de gent. A Sant Cugat hi ha 85.000 habitants, però els que si hem de desglossar i veure quins són els que compren llibres, els que llegeixen llibres, els que van al teatre, els que consumeixen una cultura que no seria només entreteniment, sinó una miqueta, alguna cosa, una mica més, no? És poquíssima. És a dir, és sempre, i gairebé sempre és la mateixa gent. A Catalunya som 7 milions i mig de persones. Si aquests 7 milions i mig de persones llegissin, el món editorial el país seria una potència. I si tota aquesta gent que hi ha a Barcelona anés al teatre, anés a aquestes sales petites no es veurien obligades a tancar les portes i a demanar caritat a l'administració. Perquè gent, tot dependria de la qualitat dels muntatges que fessin, però en tot cas gent n'hi hauria. El problema és que dius, no tenen ressò, esclar, no tenen ressò perquè tampoc hi va la gent.
Però per què no hi va la gent?
Va, per això dic que la societat té una responsabilitat, perquè busquem l'entreteniment i no volem res més que esvergir-nos amb coses que no ens facin pensar. I llegir un llibre fa pensar, tu. I anar a veure una obra de teatre que digui coses fa pensar.
Però, perdona,
i és tan maco, vull dir, passar-se i veure efectes especials, però, i explosions, que val, vull dir, tu passes bé, no tens cabòries, i surts, i ja està. I per això el cinema, perdona, acabo, per això el cinema nord-americà té molt més èxit que el cinema europeu. Però el cinema europeu, malgrat tot, és cinema d'autor i fa pensar. I l'altre diu, no pensis, nosaltres pensem per tu.
Però a mi em sembla que, a pesar de tot, mai s'havia llegit tant com ara,
no.
I mai hi havia hagut tantes sales de teatre com ara.
Sí, però hi havia molt analfabetisme, eh? Hi havia molt analfabetisme llavors.
Però escolta, el teatre, hi ha una proliferació de sales petites enormes. El que passa, en el cas...
Per mi és una broma, només una broma petita. Hi ha una proliferació de sales incomodíssimes.
Algunes, no totes, home, no, també. Però és que aquí, tu deies això del teatre i del cinema europeu. Escolta, els cines Verdi s'aguanten perfectament.
Sí, 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 sí.
Per què? Perquè fan cine europeu. I llavors, si jo vull veure una pel·lícula, doncs me'n vaig tindre el Verdi, perquè aquí la promoció que fan és nefasta, en general. I en canvi, aquí fan un dia a la setmana una sessió a la nit de teatre, de cine europeu o de cine d'autor, i està ple, fins al punt que han hagut de fer sessió de tarda.
Sí.
Jo vaig a la tarda i està ple, sessió de tarda i sessió de nit. Tu creus que una segona sala o una sala d'aquestes que fessin cine europeu no ompliria? Esclar que sí.
Els Méliès... Els Méliès...
Bueno, els Méliès no, però és que aquí hi ha molt públic de Verdi.
Ah, sí?
En canvi, una ciutat de 85.000 habitants és l'única de Catalunya que no té una segona sala de teatre. Només té l'Auditori, no hi ha res més, ni la Unió. Llavors, esclar, tu deies, a Tarragona hi ha dos grans teatres que no calien, però és que aquí, proporcionalment, una segona sala, una sala petita, és imprescindible, tu, i no hi és, i ompririen.
Jo no et diré mai que no, una cosa com aquesta ja ho saps.
Amb la crisi no és això que li afecta.
Senyors, hem de deixar aquí la tertúlia, ha estat breu, els minuts que hem pogut tenir una mica de xerrera i de debat sobre el món cultural. Moltes gràcies per haver estat a la ràdio de Sant Cugat i segueixin informats al 91.5 de la FM i a cugat.cat. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.